migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, en directe des del Veniu. Soc el José Miguel Cruz. Aquesta és la tercera edició del Barcelona New Economy Week, que tancarà demà amb aquesta exhibició de la indústria 4.0. De seguida en parlarem amb el Pau Solanilla, que és comissionat de promoció de la ciutat de Barcelona per xerrar de la marca Barcelona, per exemple, entre altres coses que en parlarem. Però abans anem a veure com tenim el temps, trànsit d'actualitat amb el Carlos Losada. Bon migdia, Carlos.
Què tal? Bon migdia. Mira, les temperatures que van poc a poc pujant, però són temperatures ja de tardor, tot i que estem en aquest estiuet que t'agrada tant recordar, que és l'estiuet de Sant Miquel.
Sant Miquel.
26 graus ara mateix a Girona, 23 a Barcelona, 23 també a Tarragona, 22 a la ciutat de Lleida i 17 graus, agradable 16 graus, Andorra la Vella, un dimecres sense canvis importants, temps estable, sol, núvols baixos, màximes, això sí, una mica més baixes que els dies anteriors. Avui no passarem dels 28 graus en els punts més càlids de Catalunya.
Molt bé, que dalt tenim el trànsit i el transport públic.
Mira, el transport públic no tenim cap incidència i a la xarxa viària les mateixes incidències pràcticament que abans. S'ha resolt ja la cua que hi havia a la Pota Nora Santa Coloma de Gramenet, però encara hi ha retencions a la C-17, hi ha un camió bolcat a Centelles, que talla un carril, i també la Ronda de Dalt, direcció Llobregat, cua intermitent a Meridiana, degut a un vehicle averiat.
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, preneu nota, que prenguin nota els majors de 60 anys, ja que a partir de dilluns es pot poden demanar cita per vacunar-se de la grip i també de la Covid. A partir del següent dilluns, el dia 17, també quedarà oberta la vacunació per a les persones amb malalties cròniques o factors de risc que les facin més propenses a complicacions. Sobre la vacuna de la Covid, Salut ha explicat aquest matí que estarà adaptada ja a les últimes variants del virus i es posaran alhora totes dues, la de la grip a un costat de braç i la de la Covid a un altre costat de braç. Vull dir que a partir del dilluns la gent més gran de 60 anys poden ja demanar cita per no vacunar-se de la grip i de la Covid.
Molt bé, com passa 20 minuts de les 2 de la tarda, ampliarem informacions a l'informatiu migdia.
Sí,
Carlos.
Sí, senyor, bon programa.
Gràcies, adeu. Bon migdia. L'actualitat esportiva, suposo que encara estàs aquí, Albert Díez.
Bon dia. Què tal? Bon dia, bon migdia novament, Cruz. En realitat no m'he mogut perquè he estat escoltant molt atentament avui aquest exterior que estàs fent. M'agrada. Vaja, sóc dels que mai canvia de sintonia. Per què? Perquè acabem trobant el que necessitem. M'he trobat una persona fora de l'estudi meravellosa, Cruz, però això serà després de que jo t'expliqui quatre coses de l'actualitat esportiva que en aquesta jornada de dimecres ve marcada pel terratrèmol Barça, la derrota a Itàlia, a camp de l'Inter de Milà, per la mínima que complica després de la primera volta la fase de grups de la màxima categoria del futbol europeu, de la Lliga de Campions. Obligat al Barça, que depèn de si mateix, a fer-se fort a casa, guanyar de moment dimecres, dia 12, dimecres de la setmana vinent, l'Inter. Aquest és el gran argument de la jornada, el plantejament que va fer Xavi, els errors arbitrals que es van veure al Giuseppe Meazza. Ho comentarem al nostre temps d'opinió i després repassarem com està l'Espanyol, com està el Girona, pensaran els partits del cap de setmana. Per cert, avui arrenca la Lliga Femenina de Bàsquet. Tenim moltíssimes coses, Cruz.
Molt bé, tot això quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, Esports COPE amb el Joan Batllori.
I fins que siguin les 4.
Albert, moltes gràcies.
Bon programa, que vagi molt bé.
Cuida't, adéu, adéu. Bueno, doctora Carmen Torrejón, ¿cómo estás?
Muy bien, sentada en tu sillón.
Bueno, bienvenida. Espero que estés. Mira, cuando tú vas al estudio, hoy precisamente no estoy.
No estás tú, pero bueno, yo me he sentado en el sillón por proximidad. Entonces digo, es como si estuviera aquí Cruz conmigo, exactamente igual.
Bueno, pues incluso desplazarse así un poco de tiempo, pero tengo una pregunta que hacerte.
Cuéntame.
Oye, Carmen, ¿se puede? Bueno, doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico Estético Starbene, que no lo había, ya hay tanta confianza que se me olvida decirlo.
tranquilo.
Carmen, la pregunta es, ¿se puede garantizar la pérdida de peso?
No hay quien la garantiza, miente como un bellaco, si se me puede permitir decirlo de esta manera. La pérdida de peso que se garantiza en muchos sitios, se garantizan en sitios que te dan sobres, en sitios que te dan pastillitas, en centros de estética que te hacen tratamientos con máquinas maravillosas que te garantizan que vas a perder 3-4 centímetros con una única sesión. Son mentiras, tristemente mentiras, pero que el paciente las cree, porque el paciente que tiene un exceso de peso, poco o mucho, necesita creer, Cruz, necesita necesita que le den una esperanza de que puede resolver su problema. Y entonces se le hace esta promesa de garantizarle el resultado. Entonces la persona cae porque dice, bueno, estoy seguro que me va a conducir donde yo quiero. Y luego no llega. ¿Por qué motivo? Porque la pérdida de peso es una carrera, si me permites que lo defina gráficamente, es una carrera que corremos médico y paciente atados por una pierna. Si yo me caigo, se viene el paciente conmigo, y si se cae el paciente, me voy yo detrás con él. Entonces, exige de una colaboración donde el paciente tiene que poner de su parte. Según el procedimiento que elija para perder peso, pues tendrá que poner más o tendrá que poner menos. Yo siempre digo al paciente, redondeando, que ponga el 50%, que a veces poniendo hasta menos del 50% conseguimos magníficos resultados, pero tiene que poner una parte. Y si esa parte no la pone el paciente, no se van a conseguir los resultados. Por darte cifras significativas, nuestros pacientes, y esto lo he dicho en muchas ocasiones, se adelgazan utilizando la dieta mediterránea, ¿vale? Es decir, comiendo de todo, comiendo bien, no teniendo que pesar los alimentos. Y con esa dieta se podrían adelgazar un poquito, ¿vale? Vamos a poner 500, por así decirlo. Nosotros, con nuestro estímulo semanal, conseguimos triplicar ese efecto de los 500, es decir, que donde él perdería 500 solo, con nosotros va a perder 1,5 kilos. Por favor, que nadie me lo coja al pie de la letra, pues luego es más o es menos, ¿no? Pero bueno,
hablamos de cifras redondas.
Cifras redondas, ¿vale? Triplicamos el factor dieta. Pero yo siempre le digo al paciente, ¿cuánto es el triple de cero? Cero. Es decir, que nosotros potenciamos el efecto pérdida de peso, pero si no existe pérdida de peso, no tenemos nada que potenciar.
Y para eso hace falta también voluntad, querer hacerlo.
Sí, pero la voluntad no es una señora que viene hoy a la puerta, llama y tú la abres y dices, ¡ea, soy la voluntad!
Soy la voluntad.
Llega,
llega, y tú dices, lo que quieras.
Dices, ¡ay, qué contento que estoy yo, que me llegó la voluntad! No es así. La voluntad, digamos, y por voluntad yo lo único que le pido al paciente es que desee, que quiera llegar al punto donde tiene que llegar, ¿vale? Y nosotros vamos a poner todas las armas que estén en nuestra mano, toda la estrategia, todos los utensilios, toda la aparatología, todo el control, toda la ayuda y todo el estímulo físico que lleve al paciente a ese punto, ¿no? Entonces, la voluntad es algo que tenemos que encontrar en medio, que el paciente tiene que querer, y luego lo que sí tenemos que hacer los terapeutas, y nosotros sí que lo hacemos y los resultados lo demuestran, es hacer que ese camino que tiene que recorrer el paciente tenga los menos obstáculos posibles, es decir, que le sea fácil recorrerlo y que lo recorra en menos tiempo.
Pues ya sabéis, en el Centro Médico Estético Starbenet te van a decir lo que tienes que saber, no lo que quieres oír, sino lo que tienes que saber. Puedes concertar ya la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631, 93-414-3631. Como siempre os digo, en la web lo vais a encontrar todo, starbene.es, esa es la web, starbene.es, el teléfono 93-414-3631, y podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram, Starbene Medicina Estética, es el del centro, y doctora Torrejón, el tuyo, Carmen.
Correcto.
¿Has estado cómoda en mi silla?
He estado comodísima, te deseo un magnífico día y nos vemos la semana que viene.
Un besazo muy grande.
Un abrazo.
Adiós, Carmen. I de seguida, des del Veniu, parlarem amb el comissionat de promoció de la ciutat de Barcelona, el Pau Solanilla, per continuar parlant moltes coses. Per exemple, la marca Barcelona, parlarem d'això, de la visió del món, els ulls que tenen posat avui també en aquesta ciutat, amb aquesta celebració la tercera edició del Barcelona New Economy Week. Tot de seguida, aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo. Yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I'll never run, leave you behind.
Migdia des de COPE Catalunya i Andorra, avui en directe des de la tercera edició del Veniu, i parlem, tenim aquí amb nosaltres el comissionat de promoció de la ciutat de Barcelona, el Pau Solanilla. Pau, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia, bona tarda, gràcies.
Amb Mico, perquè... és que avui hi ha molta presencialitat avui al Veniu i hi ha molt xivarri, així et sentirem bé. Com estàs? Benvingut.
Bé, content de compartir aquesta estoneta amb vosaltres.
Escolta'm, Pau, t'has impressionat... Som molt passat, ho sé, no per tu, sinó per totes les vegades que ho he dit. T'has impressionat tant com jo amb l'edifici?
M'he impressionat, malgrat coneixia el projecte.
Ah, perquè tu ja fas trampa, tu ja ho sabies.
Bueno, i d'alguna vida professional anterior també ho coneixia, però això no treu que les coses, quan estan ben fetes, cal dir-les. I en el paper ho aguanta tot, però quan fas un edifici com aquest, i sobretot veure l'activitat d'empreses, d'emprenedors que es dediquen a la tecnologia i a la robòtica, doncs impressiona encara més.
No, la veritat és xulo. Anem cap a coses de ciutat, marca Barcelona. Com s'està mirant Barcelona en els darrers anys? Quina imatge tenim? Quins ulls ens posa el món a Barcelona?
Doncs mira, cal, com diuen els francesos, decortiquer. O sigui, cal segmentar.
És una pregunta important, perquè el que surt, acostuma a sortir fora dels països i de les ciutats no són les bones notícies.
No.
Acostumen a sortir les notícies dolentes, i per això és important cuidar tot això.
I mira, sense complexes. La marca Barcelona és la marca més potent de tot l'estat espanyol en el món. Dit així, ràpid, és la marca més potent, perquè si no ha quedat clar.
Ara qualsevol persona que ens escolti dirà cada dia el Pau.
No, ara bé, a Espanya la marca Barcelona pateix. Ah. És a dir, és aquí on s'ha de filar primer.
Quin contrast, no?
Efectivament, perquè, diguem-ne, la marca Barcelona no és aliena a, diguem-ne, el context polític, econòmic, social que hi ha hagut a l'estat espanyol dels darrers anys.
D'acord.
Llavors hi ha hagut, jo sempre dic, i alguna vegada se'm critica per això, però hi ha hagut una certa desconnexió emocional de Barcelona, de Catalunya amb Espanya, i d'Espanya cap a Catalunya i Barcelona. Ara, quan tu surts de les fronteres d'Espanya i viatges pel món, la marca Barcelona té una salut de ferro. De fet, és una de les marques més importants que hi ha al món. No?
És a dir, que els aconteixements polítics dels darrers anys no han afectat a l'exterior, a la marca Barcelona, però sí, aquí a Espanya, seria això.
Alguna ploma et deixa, sempre, però l'hem recuperat amb el que estem fent a la ciutat en els darrers anys, no? I l'ecosistema econòmic i social i els grans esdeveniments que passen a Barcelona recuperen ràpidament. Si és que hem perdut alguna petita ploma, l'hem recuperat ràpidament. És a dir, tenim una grandíssima marca en el món i en Espanya estem en el camí de recuperar-ho, perquè és important també Espanya per a Barcelona.
El Veniu està ajudant a posar en context el futur de la indústria 4.0 a Barcelona com a locomotora, com a seu de la indústria 4.0?
Sí, jo crec que el Veniu ve d'alguna forma a mostrar i a reforçar el lideratge de Barcelona en la nova economia. I això es fa amb unes sessions de qualitat, amb ponents de qualitat, però sobretot jo crec que el més important és que fa bo allò que es diu pensar a poc per després actuar ràpid.
D'acord.
Perquè a vegades anem molt ràpid i pensem poc. I en la nova economia...
És molt d'aquesta societat contemporània,
bueno,
eh?
La nova economia en va molt ràpida, però hem de pensar a poc per veure què fem i encertar. I al sortir d'aquí, tots plegats posant-nos a treballar. Jo crec que és un bon espai de reflexió, innovador, fora de dels palaus de congressos tradicionals, en un espai on està treballant la gent. Jo crec que és molt interessant.
Mira, m'agrada que diguis això, perquè abans li comentava aquí al cap de premsa de la Zona Franca, li comentava això, que la sensació que tenia a l'entrada de l'edifici era com entrar als palaus de congressos per l'espai, però clar, evidentment, la tecnologia i la modernitat d'aquest edifici no es poden comparar, no? Una de les qüestions claus i capdals és el talent. Barcelona està sent capaç de treure talent, ja no sé si d'aquí nacional, sinó també de fora?
Jo diria més, doblo l'aposta. Barcelona és el que és, en bona part, perquè tenim la capacitat de treure talent nacional i, sobretot, internacional. Una dada que poso damunt la taula molt clara. L'any 2000,
sí.
Barcelona tenia un 3 o un 4% d'estrangers vivint a Barcelona. Avui són el 23,7%. I si agaféssim els que s'han nacionalitzat, estaríem en el 29%. És a dir, Barcelona és una ciutat internacional. La dècada del 2000 hi va haver una migració principalment econòmica, i en la darrera dècada són allò que es diuen els expats, els alts directius. I el talent, avui dia, és el que fa que es captin, que s'atreguin inversions. Abans el talent anava on estaven les empreses, els professionals anaven on estaven les empreses. Avui la gent no vol anar a Silicon Valley, perquè no es viu gaire bé.
No.
Avui les empreses inverteixen on està el talent, i el talent vol viure a Barcelona i ha esdevingut un dels principals ambaixadors de la ciutat, el talent internacional i tots aquells estrangers que viuen a Barcelona i que són els directius d'empreses, professionals liberals, etc. No? Empenyen la reputació de Barcelona.
Com es gestiona tot això? Perquè, per exemple, el talent, atreure't el talent, atreure's més població, Barcelona és una ciutat que està encaixada ja, vull dir, en qüestions de creixement.
Però som una de les ciutats del món que millor marida, que millor equilibra la vida professional i personal. Barcelona...
És una joia, Barcelona, per això és una joia, Barcelona és un carmelet, eh?
Però mira, per tres coses. Primer, és una capital global, però d'escala humana. Tu penses en les grans capitals, Nova York, París, Londres, són megalòpolis, són difícils de viure. Barcelona té una mida molt agradable. No? En segon lloc, sempre diem, Barcelona és una ciutat oberta, però és la ciutat dels projectes vitals. Aquí no importa quin color de pell, quina religió, quina és la teva orientació sexual, quin és el projecte... És la ciutat dels projectes vitals, i la gent ens ho diu. I és una ciutat acollidora. I després és una ciutat emprenedora. És a dir, que si tu ets un emprenedor, tens ganes de treballar, tires endavant, no? És a dir, que maridem molt bé aquesta vida professional i personal, que és la que busca el talent d'avui dia, no? La gent no viu per treballar, la gent treballa per viure i viure el millor possible.
Com m'agrada que parlis amb aquesta passió de Barcelona, Pau. Molt bé, eh? Per exemple, una de les qüestions que penso que hem d'abordar és el rècord d'inversions immobiliàries a Barcelona.
Bueno, fixa't que fa un any...
Sembla mentida, sí, perquè Barcelona, clar, és el que et deia abans, és una ciutat que difícilment pot créixer perquè ja està tot edificat, ja és difícil de gestionar tot això, i que és un rècord és important.
Però fixa't, veníem d'un any, i hem de ser honestos, que segurament no s'ha fet bé, que hi havia aquesta, l'heu sentit moltes vegades, la decadència de Barcelona, no?
Sí.
Bueno, i en un any, aquesta percepció, perquè no era una realitat, però una percepció, en part se li ha donat la volta, no? I Barcelona ni ha estat en decadència, ni ho està, ni ho estarà, malgrat alguns problemes que tenim. I és capaç
però totes les ciutats tenen problemes.
Sí, però en termes, diguem-ne, de dinamisme econòmic,
sí,
potser els consensos bàsics de la ciutat s'havien trencat o s'han trencat, però en termes d'atracció, de talent, d'inversions, d'oportunitats, està liderant Europa. Tu deies, rècord immobiliari. Mira, l'any 2021... Barcelona va captar el 24% de totes les inversions immobiliàries d'Espanya. El 24%.
Tant?
Sí, però només en el sector oficines,
sí,
sector oficines, vam captar el 70% de tota la inversió immobiliària d'Espanya. I principalment el 22 arroba.
Això quan amb el que estaves comentant abans de l'atracció del talent.
Ah, efectivament. Ara, el repte està en que no només construïm oficines. Nosaltres, des de les institucions, el que hem de fer és equilibrar i que, a més, oficines, hi hagi habitatge, hi hagi més habitatge públic, hi hagi equipaments, etc. Però, és a dir, Barcelona, en aquests moments, és, com diu en anglès, the place to be pels inversors. És el lloc per invertir, atreu els inversors, no? Per lo que deia abans, perquè el talent vol viure a Barcelona. I a la societat del coneixement i l'economia digital fa falta més indústria passana com la d'abans i necessitem espais com aquest en el que estem, el D-Factory, on és més tecnologia, petita tecnologia, però el Deep Tech, no? Tecnologia profunda i, sobretot, talent, coneixement.
Doncs, Pau Solanilla, comissionat de promoció de la ciutat de Barcelona, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
A la vostra disposició, sempre.
Sempre es poden criticar tot, però a Barcelona se l'ha d'estimar.
Bueno, Barcelona és...
Barcelona.
La Barcelona.
Barcelona és Barcelona. Pau, moltes gràcies, eh?
A vosaltres.
Doncs de seguida parlarem de més qüestions. D'entrada, la intenció és parlar de la intel·ligència artificial, que és un dels caps que hi ha aquí, a aquest edifici. Concretament, una intel·ligència artificial aplicada a la separació de residus. Volem fer les ciutats més netes, volem fer una separació clara dels residus, i hem parlat molt d'això. I de seguida explicarem com se pot aplicar la tecnologia a tot això. Ja ho explicarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Vive México en Barcelona. Siente México en la piel. En una noche llena de música y folclore. El mejor mariachi del mundo. El Mariachi Vargas de Tecalitlán.
México lindo y querido.
Celebrando su 125 aniversario. Vive una gran noche mexicana. Domingo 16 de octubre. Teatro Coliseum, 9 de la noche. Tickets en theproject.es.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Oye, ¿qué te pasa?
No he sido yo, ha sido la báscula.
Vuelta a la realidad después del verano. Pierde esos molestos kilos de más en Institute Line, tu centro avanzado de adelgazamiento estético, con método no invasivo, cero dolor y además muy placentero y relajante. Entra en tu línea.
Institute Line en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
T'imagines una casa d'ensomni amb els teus mobles a mida com tu la vols? A Facilmobile ho podem fer. A Facilmobile som experts en la distribució d'espais. Dissenyem, fabriquem i muntem els teus mobles en temps rècord. Ni t'imagines el que podem fer per tu. Truca'ns o troba la teva botiga més propera a facilmobile.cat.
Viajecito, city break, mini vacaciones, escapada... O mejor, acabar con el síndrome postvacacional. Tú llámale como quieras, pero este otoño, escápate a más de 80 destinos desde 29,99 euros con Vueling. Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023. Más información en Vueling.com. Disponibilidad limitada.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Terrassa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Bajar impuestos significa aumentar recaudación?
A partir de un determinado punto de nivel impositivo...
Así suena el impacto de un meteorito en Marte. Es la primera vez que se vincula el sonido con unos cráteres.
Efectivamente, desde años 2020 y 2021.
En Alemania, una de las empresas más importantes de papel higiénico se ha declarado en bancarrota. Alemania corre el riesgo de agotar el suministro de papel higiénico de cara al otoño. ¿Qué previsiones tenéis?
Es increíble saber lo que va a pasar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs hem escoltat les senyals horàries de 2:15 del migdia. Això és migdia des de COPE Catalunya i Andorra, en directe des de la tercera edició del Barcelona New Economy Week, el Veniu... anava a dir festival, però és aquesta exposició, aquest event, doncs, dedicat a la indústria 4.0, que sempre quedes una mica despistat si una cosa és 4.0 o no és 4.0. Vull dir, arribarà un moment que tot el que és futur serà ja present. Abordarem ara una història de la que hem parlat moltes vegades al programa des de molts punts de vista, eh? I és el reciclatge, la separació de residus. Recordeu, per exemple, fins i tot hi ha municipis que ja està obligat allò de tenir un cubell, doncs, un cubell de la brossa per paper, un altre per residus orgànics, que passen cada cop a... Bé, i el que no separa, com es fa? Això és una necessitat, ja no de futur, sinó de present davant d'una economia circular, davant d'un reciclatge, davant d'un sosteniment del planeta. Tenim aquí el director executiu de PICVISA, que és una empresa que es dedica a això. Ara en parlarem. No a la separació de residus, però sí a una aplicació. El Joan Manuel Casamitjana. Joan, com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
Bon dia.
Perquè parlarem de tecnologia aplicada a la separació de residus. Intel·ligència artificial...
Sí.
Aplicada a això, no?
Exacte. Jo diria visió artificial i intel·ligència artificial aplicada a separar tot tipus de residus.
Vale, ja m'has posat dos camins magnífics. Comencem pel principi. Visió artificial. Com funciona aquesta tecnologia?
Visió artificial. Molt fàcil. Una càmera que veu el mateix que pot veure una persona, però és de forma artificial.
Però aquí hi ha algun software...
Exacte.
...que interpreti el que veu la càmera.
Hi ha una part de visió, que és aquesta càmera que t'explicava, i una part que és... tota l'algorítmica que fa
que
separar amb els diferents materials. Però això és programació.
Això és flipant. Com ho fa? A veure, jo tinc una GoPro. Perdona, igual l'exemple és muy burdo, no? Jo tinc una càmera, però clar, jo sé interpretar el que veu la meva càmera i sé diferenciar un cartró d'un plàstic.
Correcte.
Això com ho fa un software, una intel·ligència artificial?
Bueno, això neix, jo diria que fa més de 20 anys, s'ha anat especialitzant en diferents camps i un d'ells ha estat el de tot el tema dels plàstics. PICVISA originàriament estava molt focalitzada a el que eren les línies de control de qualitat de la ceràmica. La càmera era sensiblement la mateixa. Llavors, en el cas nostre, ens recolzem en un tipus de càmera que ve d'una marca específica que el que fa és et va a buscar aquell rang o aquell espectre del material que tu estàs volent separar.
És al·lucinant, això que m'estàs explicant.
Però és així, no és tan complex com sembla.
A mi m'ho sembla perquè em sembla màgia, això.
I llavors, lo de la GoPro és una cosa molt interessant.
La GoPro per dir DJI, sí. Qualsevol, no era una intenció publicitària, ni molt menys.
Quin seria el gran repte que amb una càmera de mòbil poguessis arribar a fer això? Llavors, aquí està la gran diferència entre la GoPro i aquest tipus de càmeres. Són càmeres super, super tecnològiques i super, super especialitzades o específiques.
A PICVISA us dediqueu a això. Com va començar tota l'aventura i com va començar el desenvolupament d'aquesta tecnologia?
Bé, com et deia, vam fer aquesta transició quan el món de la construcció una miqueta va caure sobre el 2008. Vam com pivotar cap a la part de plàstics. La tecnologia és molt, molt, molt similar i va sorgir, jo diria, arran de dos informàtics que es van començar a interessar per veure com aquest tipus de tecnologia es podia aplicar per fer-ho d'una forma...
massiva.
Automatitzada.
Automatitzada. Ara va dir massiva perquè ara estava pensant en les recollides escombraries dels ajuntaments, per posar un exemple, no? Ara, tothom hem de reciclar, això no ho trec, però... Clar, tot allò del contenidor gris, ja segurament hi haurà moltes coses que sí que es poden aprofitar. I segurament aquí és on entra la vostra tecnologia, no? Els ajuntaments han d'estar fregant les mans i, sobretot, la sostenibilitat del planeta.
Exacte. Diguéssim, tot el que reciclem les persones acaba anant amb unes certes plantes específiques, doncs, de paper, o de vidre, o de plàstic, o de metall, però després apareix el contenidor gris o apareixen els defectes o la part de material
que, no saps on
que t'equivoques o no saps ni on llançar.
Sí, hi ha coses que dius...
Que a nosaltres mateix ens passa.
I esto dónde va?
Pues, correcte. És doncs llavors, com que són fluxes de tonelades i tonelades, el que abans es feia d'una forma manual als abocadors, que potser doncs els que som més veteranos ens en recordem d'abocadors als pobles i gent remenant per allà mà, doncs es fa d'una forma automatitzada amb aquest tipus de tecnologia, que són els separadors òptics o els robots.
I quin percentatge de reciclatge es podria arribar? No sé si esteu fent ja previsions o si s'està aplicant ja això de forma massiva, com he dit abans. No sé si seria la paraula adequada.
Xifres n'hi ha moltes. realitats algunes.
La idea seria un 100% de reciclatge, no? Correcte. Però és una xifra molt llunyana encara, aquí, em sembla.
Diguéssim, el problema principal és la barreja de materials que es fan servir per fabricar. Llavors, si tu tens multiproducte, és molt complexa de separar. I el fet de triturar-ho amb materials molt, 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 molt petits fa que cada vegada et complexis més aquesta recuperació. De totes maneres, el que dius, un 90% del que existeix s'hauria de poder reciclar.
Et diré una cosa, Joan Manel.
I m'he llançat a la piscina.
No és piloteig el que et faré ara, ni fer la rosca, però jo, si tingués ara pasta, invertiria en Picvisa. Perquè teniu...
Estaria molt bé.
No, home, és que ja tu penses en el que queda...
Seria assenyat.
En el que ens queda per reciclar i una tecnologia que et fa això, té un recorregut important, tot això. En quin punt esteu ara mateix de desenvolupament?
Picvis és una empresa petitona, segurament és l'única que fa aquest tipus de tecnologia a l'estat espanyol. Competim amb monstres europeus o americans que ens multipliquen per 100. Llavors, la veritat és que el sector és sexy, que diuen, i l'evolució també és molt interessant, amb unes previsions de creixement espectaculars. El problema que ens trobem és aquest, una miqueta de intentar créixer. Però tampoc desfocalitzar-te, perquè cada vegada hi ha més materials més complexes, i
talent.
Evidentment,
aquí cal talent per com fer-ho les coses, no?
És una de les raons per les que Picvis està aquí al D-Factory instal·lat com a empresa, i suposo que també per això doncs ens heu cridat a parlar.
I tant. No sé, heu contactat ja amb altres empreses que estan aquí instal·lades, perquè la col·laboració ho veig que és,
sí,
que
és sí.
molt clara aquí, no?
Aquí, a part de tot el que és la fabricació additiva, empreses com Winforce, doncs, o la mateixa Hewlett-Packard, són superinteressants per la part de fabricació de tot el que són peces que fins ara es fan d'acer, poder-les fer doncs, amb materials recuperats, reciclats i, a més, impresos amb aquestes impressores que tenim per aquí a la vora.
Doncs una de les qüestions clares que necessita, sobretot, ja no parlem com a model de negoci, sinó com a model energètic, anava a dir, de reciclatge, sinó que parlem com a model de necessitat de sostenibilitat del planeta, el que es diu economia circular. Doncs senyor Joan Manel Casamitjana, director executiu de Picvisa, gràcies per aquesta xerrada que has fet aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Doncs ja veieu, la tecnologia aplicada absolutament a tot, i és increïble la tecnologia que s'està explicant aquí el Joan Manel sobre el tema que t'està diferenciant clarament un material d'un altre per ajudar aquest reciclatge. De seguida parlarem de sostenibilitat. No oblidem una cosa, que un dels objectius de l'economia 4.0 és, o de la indústria 4.0, és el reciclatge, la sostenibilitat. Aquesta paraula que a vegades se m'enganxa. De seguida intentarem parlar amb el CEO de EcoIntelligent Growth, que es dedica precisament a això, el senyor Marc Bassany, i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el mundo, Kazajistán. El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Peugeot.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 917-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Des de COPE Catalunya i Andorra, migdia des del BNU, aquesta tercera edició del Barcelona New Economy Week, l'economia 4.0, on Barcelona aspira, o pràcticament és ja, intenta ser màquina davant de tot això, amb aquesta inversió del Consorci de la Zona Franca en aquest Bifactory, aquest magnífic edifici en el qual estem fent el programa. Un edifici que no sé si el senyor Marc Bassany, CEO d'Eco Intelligent Growth, l'ha impressionat tant com a mi.
No només ens ha impressionat tant com a tu, sinó que l'estem estudiant material a material, producte a producte, per poder desenvolupar el que anomenem el passaport de materials de l'edifici i la signatura circular, que és aquell factor que ens permetrà identificar quins són els paràmetres ambientals d'impacte positiu i menys negatius d'aquest mateix edifici, comparat amb altres edificis que poden tenir funcionalitats similars.
Acabes de colar un gol per l'esquadra, brutal, i t'has quedat tan panxo.
És
a dir, jo t'he fet una pregunta amb una resposta que pensava en diries, oh, si és molt xulo l'edifici, i m'has fet tota una analítica del que està fent la teva empresa. Per cert, benvingut, bon migdia.
Molt, molt agraït de poder estar aquí amb vosaltres compartint aquests minuts que són or en la vostra cadena.
Doncs mira, precisament, i per aquí va la xerrada amb el Marc d'Eco Intelligent Growth sobre sostenibilitat i la resposta que m'has donat sobre els materials de l'edifici ho deixa ben clar, no? Quina és l'aspiració que hem de tenir dins l'economia circular davant de tot això?
Doncs mira, la pregunta és molt àmplia, molt més del que ens podríem a primera vista imaginar, no? La sostenibilitat, en el fons, nosaltres ho veiem com un destí final d'un camí. I aquest camí el transitarem amb els principis de l'economia circular. Aquesta és la nostra màxima com a companyia, com a consultora d'acció. Ens agrada identificar aquest procés d'aquesta manera, no? Tanmateix, això no s'aconsegueix només actuant a nivell d'empreses. Hem de canviar moltes coses, com a societat. És a dir, no és només una acció concreta, sinó que l'economia circular, la sostenibilitat, és una feina de tots. És un compromís de tots.
De present i de futur, també.
És que no hi haurà futur si no és un compromís de present. Això és el que val la pena tenir ben clar, perquè hem d'ajudar els que estan, diguem-ne, incorporant-se a la societat, aquests joves que d'aquí res estaran portant al nostre dia a dia, que entenguin, que formin part d'aquesta, nosaltres l'anomenem la revolució circular, no? Doncs aquesta revolució ha de començar sobretot amb capes molt primeres de la joventut que han de formar part d'aquest camí.
Dóna la sensació que això ens queda encara molt lluny. Aquesta revolució circular. És ideal, és utòpicament ideal tot això, evidentment, no? Com a sostenibilitat, com a fins i tot abaratiment de productes, però fins i tot creació de negoci, d'empresa, de tot això, però igual és una percepció meva. Tu què penses?
No, està bé que sigui una percepció teva i que la transmetis així tan obertament, perquè és la percepció de molta gent. I aquesta percepció moltes vegades neix de visualitzar una dificultat extrema en dur a terme aquesta transformació, aquesta revolució, no? Perquè moltes vegades ens trobem que ens pregunten, i per on començo? I la nostra resposta és sempre...
Exactament, per on es comença?
Doncs imagina't un primer pas,
sí,
que sigui petit i fes-lo. I aquest és el principi. No vulguem fer una revolució incorporant a tothom des de l'inici en tots els aspectes i en tots els àmbits, perquè és impossible. Tenim un...
Té un punt de filosofia, això, de vida.
És que hi ha una part
de filosofia.
Hi ha una part de filosofia molt important en tot aquest procés, que l'hem de creure. És una creença i és una aposta, i hem de fer-la, perquè tenim un concepte que és el primer concepte en el qual ens posem d'acord, no, diria pràcticament la humanitat, a part que tots hem considerat que la roda era un gran invent. El segon, molt probablement, és que sabem que el canvi climàtic ens afecta a tots. i ens hem posat tots d'acord, tots, eh?
Sí, sí.
No, no hi ha religió que no hi estigui d'acord.
És una evidència, no hi ha... a més a més, és una, ja no és una teoria, és una evidència.
Efectivament. Doncs sota aquesta evidència i sota aquest, aquesta màxima que ha unit un criteri global, ara hem d'actuar. I aquesta actuació és en diferents fronts. I nosaltres el que volem és... I no és que haya venido a hablar de mi libro, eh?
Però... No, jo és que vull que parlis del teu llibre.
No, i nosaltres el que hem vingut a fer és ajudar.
De fet, la pregunta que t'anava a preguntar és quin paper juga en tot això Eco-Intelligent Growth?
Doncs com a consultora nosaltres el que volem és ajudar a fer aquests primers passos i després a dibuixar un camí, que és el que identifiquem com un roadmap, no? Un camí per arribar a uns objectius de sostenibilitat. Però aquesta sostenibilitat, repeteixo, eh?, té un ventall molt ampli d'aplicació i hem d'entendre per on començar. I això és el que volem sempre ajudar.
És curiós tot això i és molt bo que es plantegi i fa temps que es planteja ja socialment des de molts àmbits, però clar, jo veig la tecnologia, veig la voracitat de compra de models de mòbils, de plays, d'ordinadors, de targetes gràfiques. No hi ha setmana que no hi hagi un model nou. És una voracitat absoluta. Accelera els productes nous. No sé si accelera al mateix ritme el reciclatge dels que no serveixen, tot això.
Malauradament no. Malauradament no accelera al mateix ritme un que l'altre. I aquest és un dels elements que hem de treballar. Hem de preparar infraestructures per recuperar com a ecosistema, hem de recuperar aquests materials que formen part d'aquests productes que constantment estan apareixent, no? Perquè és que, a més, els materials dels quals estan basats aquests productes són finits. I això és un concepte que no tenim gaire sí. en el nostre... Ja anava a dir, ni en les neurones. No forma part de la nostra preocupació a l'hora de dissenyar un producte. Però, bueno, afortunadament, val a dir que hi ha molt de canvi en marxa. Eh? És a dir, els nous mòbils, per entendre'ns, estan pensats perquè modularment els puguem desmuntar, aprofitar altres parts en altres productes i recuperar materials de manera que no haguem d'extreure'n de nous del planeta, que, repeteixo, és finit, aquest planeta. No ens en recordàvem, eh?
Però possiblement, com no tenim davant els nassos...
Correcte.
Passa una mica com la sequera. No ens en recordem que el bé és un aigua, és un bé important, essencial fins que tenim sequera.
Efectivament. El dia que obres l'aixeta i no surt aigua per allà et preguntes, però què ha passat aquí? Home, és que no recordes que fa 2 anys tenies tu un sistema de rec que, vinga, tira... I això és el que s'ha de vigilar.
Això, parlem de reciclatge, parlem de tota aquesta economia circular, és un punt capdalt dins de l'economia 4.0. En quin punt estem ara?
Mira, et diria que si agaféssim una progressió de l'1 al 10 i sent el 10 l'objectiu final de que tot element que entri en el mercat sigui 100% recuperable, estaríem actualment en el 3,5. És a dir, estem en un suspens greu. Estem en un suspens greu. Per què? Perquè no estem acostumats a visualitzar-ho.
Tenim molt camí per davant, eh?
Sí.
Doncs Marc Bassany, CEO d'Eco-Intelligent Growth, consultora que es dedica precisament a tot això. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Un plaer amb vosaltres compartir aquestes disquisicions amb el públic i benvinguts tots a aquesta revolució circular.
Així sigui, una abraçada forta. Cuida't, Marc.
Gràcies.
Fins després. I de seguida parlarem de startups que rescaten startups. També seria una qüestió circular, en aquest cas, però vist des d'un altre punt de vista. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat. Vamos a hablar de segundas oportunidades. Si estás pasando por dificultades económicas, sea por el motivo que sea, si te está costando llegar a fin de mes, si te llaman los bancos para reclamarte un pago, si estás empezando a retrasarte con alguna cuota o si ya tienes algunas deudas pendientes, en cualquiera de estas situaciones, quiero que sepas que existe una solución, la ley de la segunda oportunidad. Esta ley te permite cancelar hasta el 100% de tus deudas y empezar de cero sin preocupaciones. Yo soy Fina Salazar, abogada y socia de abogadosparatusdeudas.es y puedo asegurarte que la ley de la segunda oportunidad ha sido el salvavidas de cientos de personas que antes eran insolventes y ahora pueden volver a vivir tranquilas. Mi consejo, lo más importante de todo, que no lo dejes para mañana. Si este es tu caso, entra en abogadosparatusdeudas.es y te ayudaremos a cancelar tus deudas. Desde casa y con un abogado experto a tu disposición. Nosotros nos encargamos de eliminar tus deudas. Abogadosparatusdeudas.es.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650-51-53. 52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my from
California. That's that. Tots els temes que estem parlant avui a migdia, a mi particularment m'apassionen. A mi la tecnologia és que sóc un fricazo de la tecnologia, jo us ho dic així de clar i planer, i m'emociona perquè estem parlant de futur en el present, estem parlant del que ens vindrà i que ja tenim aquí. De canvis, d'això es tracta també l'economia 4.0, no? La indústria 4.0. Parlem bàsicament, ho dic, ara segurament ho explicarà molt millor que jo, però jo donaré la idea base de tot això, de startups que rescaten altres startups. Quan una startup fracassa, doncs què passa amb tot allò, no? I parlo de l'estigma o d'un dels problemes que segurament, sobretot si ets empresari i estàs escoltant i has tingut un negoci i no ha funcionat, sembla que la cultura del fracàs a Espanya no està valorada. És veritat, és un fracàs, però també és un aprenentatge. I em fa ràbia aquesta comparació que faré ara, molta ràbia, comparar-nos amb els Estats Units sempre em fa molta ràbia, però en aquest cas als Estats Units passa tot el contrari. Quan hi ha un fracàs no significa, no hi ha un estigma. I possiblement per què anirem? Tenim amb nosaltres el mànager legal i encarregat de les relacions en inversions, el Pau Martí, de l'empresa Orion Universal. Com estàs, Pau? Benvingut.
Hola, molt bé.
Gràcies.
Molt gràcies.
Jo he dit startups que rescaten altres startups i parlava de la cultura del fracàs. Per on vols començar?
Sí. Bueno, jo diria que més que startups que rescaten startups és talent que es rescata. Ah. Perquè al final les startups és un concepte molt, molt ampli,
sí,
no? Que són empreses, que ara li diuen empreses emergents amb una,
sí,
hi ha una llei que s'està a punt d'aprovar. Mm. Llavors, jo crec que...
Per definir les startups, aquesta,
sí,
llei, no?
Sí, bueno, entre altres coses.
Sí.
Introdueix diferents novetats, incentius per invertir, ¿vale? Però jo crec que més aviat és talent, que rescata talent. Mm. ¿Vale? Llavors, nosaltres, per exemple, estem desplegant una iniciativa que es diu Orion Foundation, que és una fundació,
sí,
que té un propòsit social, que el que estem pretenent és que talent, en general, ¿vale? No té gènere, no té edat,
és, ¿vale?
no té experiència, llavors, és talent, exacte. Llavors, la idea és aquesta, que al final aquest talent que a vegades doncs, queda, diria, enterrat, no? Doncs surti i emergeixi i pugui desplegar projectes, pugui, potser no desplegar, però sí entrar en altres projectes que ja existeixen, que ja estan en el mercat i aportar valor.
Mm-hmm.
Vale, llavors aquesta és la idea una mica d'aquest ressorgiment i jo diria economia circular, fins i tot. No?
De talent. Talent, sí, circular, però economia, sí, circular del talent, en aquest cas.
Exactament.
Perquè ho entengui. Llavors, si una startup, una empresa, no funciona, és una idea, es munta, comença a funcionar i pel que sigui, no diré fracassa, però diré que no funciona. Fracassa és una paraula a vegades molt lletja, no? Llavors vosaltres arribeu i tota aquesta gent que està aquí implicada, totes aquestes idees, tot aquest talent, el reutilitzeu en altres projectes o en un projecte igual reenfocat d'una altra manera?
Les dues coses,
diria. Les dues coses.
Sí, perquè pot ser que hi hagi un projecte que tingui una necessitat concreta, vale, i s'ha de cobrir aquesta posició, per dir-ho d'alguna manera. Llavors nosaltres identifiquem aquest talent i el connectem amb aquest projecte que ja existeix. Però també hi ha l'altra possibilitat, és que talent, no, que no sap que és, diria que fins i tot el propi
talent no, no sap que no sap té talent,
talent, no? I llavors l'ajudem a trobar aquest, no, aquest sí, camí, sí, o aquesta via. I això ho fem sobretot a través de la Fundació d'Orion, que és una de les potes, per dir-ho d'alguna manera, d'Orion Universal, vale? I llavors a través de la Fundació fem principalment dues coses. La primera és oferir formació, vale? Que aquesta formació és, no diria que és aprendre a emprendre, sí, vale? Perquè moltes vegades aquest aprenentatge no és que acabis creant un projecte o creant una empresa, sinó que és adquirir coneixements o habilitats que et permetin reinsertar-te laboralment.
Una reorientació, sí, mitjançant un aprenentatge, sí, més, i més, sí, informació, no?
Exacte.
I llavors temps de com funcionen les coses, o reorientació, no? Sí. Volia fer-te la pregunta, perquè abans he parlat de l'estigma del fracàs d'Espanya. Per què ens passa això en aquest país? És que sembla que no... No volia utilitzar la paraula, sí, fracàs, però és que em surt. Quan no funcionen les coses, sembla que ja siguis el tonto, el, sí, pueblo. I sembla que en aquest país ja tens un estigma.
Sí, jo penso que és cultural. És cultural. Perquè la mentalitat americana és de voler fer coses. Tenen molta, penso que tenen molta empenta. I crees un projecte, potser no et va bé perquè no... Potser no tens els coneixements, potser,
sí,
el mercat,
sí, sí, sí,
doncs és diferent, no? I contínuament va canviant. No t'envoltes potser de les persones adequades, vale? I això és, per exemple, aquestes tres o quatre coses que he esmentat, és una cosa que treballem des d'Orion, des d'Orion Universal i des d'Orion Fundació, vale? Perquè quan tu crees un projecte, els components que falla moltes vegades són l'equip, vale? Que potser no és multidisciplinar, o potser et falla, no sé, el responsable de tecnologia, o la persona que fa màrqueting, o sigui, una peça dintre d'equip, no? Després, el finançament, que això passa molt sovint, no? Que hi ha persones que es llencen a l'aventura i no han fet potser el pla financer i no saben quants diners necessiten per poder desplegar el projecte, vale? Hi ha diferents factors que poden influir en aquest fracàs. I la mentalitat americana és llançar-se, aprendre, i si ja fracasso...
Doncs mira, una experiència que tinc.
Experiència perquè més, la puc posar al currículum.
I la darrera pregunta que et faré, et demanaré una resposta breu. No sé si tens dades, eh? Quantes empreses poden no funcionar a Espanya?
Moltíssimes, moltíssimes. Jo crec que, mira, de l'1 al 10, segurament, o sigui, dels projectes que es creen anualment, per dir-ho així, o sigui, si fem aquest similó de l'1 al 10, jo diria que 3 o 4 probablement fracassin.
Carai.
Després, segurament 2 o 3 funcionaran, vale? O sigui, seran, no? Seran profitoses, per,
sí,
dir-ho d'alguna manera,
sí, i, viable,
i,
sí,
i una o dues seran molt exitoses. Jo crec que més o menys són aquestes les dades.
Doncs, Pau Martí, mànager legal i de relacions amb inversors d'Orion i Universal, gràcies per aquestes explicacions que s'has donat aquí, molt amable.
Moltes gràcies.
Feliç veniu. Doncs, arribem a les dues. La veritat és que és per parlar d'aquests temes, si t'agraden, és sense parar, en tot cas. És magnífic disfrutar i haver gaudit d'aquesta tercera edició del Veniu des d'aquest edifici, el The Factory. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar un bon migdia.
Porque es más información y más análisis.
Atención a ese instante. Y el tope del gas ya se nos está cobrando. Porque no
es más entretenimiento y son las mejores historias.
Pues han impulsado bancos de uniformes o de libros de lectura que se intentan aprovechar de un curso para otro.
Es bien, más deporte, ¿no? Y los mejores contenidos exclusivos.
La madrugada, todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.